COPE Vinaròs.
101.6 FM.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mor, des del 101.6 de la FM COPE Vinaròs. Una setmana més i des d'aquí, des del Bisbat de Tortosa, estem disposats a acompanyar-los, certament, en aquest darrer programa ja d'aquesta temporada i que certament pues, vol ser una síntesi del que ha sigut aquest curs. Una síntesi que lògicament passa per explicar com ha anat aquesta fase primera del sínode convocat pel Papa Francesc. Però abans d'això hem de recordar que justament era ahir quan tornava aquesta peregrinació diocesana a Lourdes, presidida pel nostre bisbe i composada per tres autocars, la qual cosa pues, és un motiu d'alegria i de joia que es pugui tornar a reemprendre una de les activitats, podem dir, més importants de la diòcesi a nivell de peregrinacions i donant també cabuda en aquesta realitat que és l'hospitalitat de Lourdes i que, evidentment, doncs, en aquest temps de pandèmia sí que és cert que han anat fent diferents coses, diferents accions, però no havia pogut organitzar aquesta peregrinació a Lourdes, que finalment des del 27 fins a ahir, precisament ahir dia 30, es va poder portar a terme. Per tant, és un motiu d'alegria, és un motiu de joia, és un motiu de donar gràcies a Déu. Continuen també les confirmacions. Aquesta darrera setmana va ser el passat dia 26 de juny, diumenge, quan el senyor bisbe confirmava a Corbera d'Ebre. I continuen també, o més ben dit, se reemprenen aquelles peregrinacions que eren una tradició portar-les a terme en alguns arxiprestats, com el de la Ribera d'Ebre i del Priorat, a Montserrat, i que normalment, doncs, juntament, com també es fa en altres arxiprestats, doncs, s'anava portant al llarg del curs. Pues bé, el passat 26 de juny, un bon grapat de fidels de tot l'arxiprestat va prendre part d'aquesta peregrinació. Una peregrinació que si més no, doncs, podem dir que va ser molt, molt participada i que va tornar a una certa normalitat com la viscuda el passat any 2019 i 2020. Bones notícies, per tant, que se comencen a reemprendre les activitats habituals.
Darrer programa d'aquesta temporada i certament al llarg d'aquest curs doncs, han passat moltíssimes coses, cert? Però una d'elles, de les que podíem subratllar, és pràcticament el sínode al qual el Papa Francesc ens ha convocat a tots i això ha fet que també, doncs, si més no, canviés el nostre dia a dia de el que són les diferents dinàmiques parroquials i diocesanes. S'han realitzat diferents accions, que ara ho parlarem amb mossèn Arín, i certament de que ja estem en la recta final, en el punt final de totes aquestes accions a nivell diocesà. Mossèn José Luis Arín, en vicari general de la diòcesi, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El Papa Francesc ens ha sorprès una vegada més a principi de curs amb aquesta convocatòria d'un sínode, no? Com ha afectat això a la nostra diòcesi?
Bé, la nostra diòcesi responem filialment, no? La crida del Papa Francesc que va moure i el bisbe Enrique, primer que va fer va ser designar responsables diocesans un matrimoni jove. Havia parlat de Roger Marco. Ja és un signe molt positiu, identificador, un matrimoni jove, no és un capellà, no és... Vale. Ell està ben acompanyat en aquest equip per un prevere, un diaca permanent, una religiosa, i també alguns laics de cada una de les tres zones pastorals. Val a dir que des del començament aquest equip s'ha vist constantment acompanyat per la presència del bisbe Enric. Aquesta convocatòria va tenir un ressò ja diocesà el dissabte, 16 d'octubre, en la jornada d'inici de la fase diocesana del matí al seminari, unes 250 persones, escoltant una conferència molt meravellosa del professor Eloi Bueno, de la Facultat de Teologia de Burgos, i que és membre de la Comissió Teològica de la Santa Seu, que va explicar les claus del procés sinodal. Una convocatòria molt bonica, s'hi va compartir taula, molta gent allà al seminari, i per la tarda va tenir lloc a la catedral l'Eucaristia d'inici de la fase diocesana del sínode, la bona vintena de preveres. En aquell moment, pràcticament, ja començava també el treball de la comissió, de l'equip, per anar preparant els materials, no?, corresponent a 10 nuclis temàtics proposats pel Sant Pare, i que primer pues, anaven penjant a la pàgina web, encara que inicialment s'havia dit que no caldria, tots podem anar a fer internet, després van acabar imprimint en paper, van ser molta gent. De fet, la participació, podem dir ara, ja, que se van constituir de manera estable 50 grups sinodals. Això és molt bonic. En tota la nostra diòcesi, 50 grups sinodals estables que periòdicament anem fent i han anat presentant les aportacions. Parlem d'unes 280. Se sap que la mitjana dels participants és al voltant dels 58 anys. No és joventut, però ja no és cap cosa, diguéssim, de només la gent vells. La majoria eren dones, però bé, i tots eren pràcticament prou propers a la parròquia. Això ho dirà. Després, a part d'aquests grups sinodals que treballaven, s'hi va fer una enquesta general, va invitar a tots. L'enquesta li van respondre 825 persones, la majoria, és a dir, eren gent, pares de catequesi parroquial, etc. I també és curiós que per una part van respondre, però per a tapar també molts manifestaven no sentir-se precisament gaire propers. En 60% no se sentien propers o inclús l'amor i jo era contrari. Bueno, bé. També, a part d'això, va haver dues sessions sinodals telemàtiques. Telemàtiques, es pensava més en la gent de pobles, que a lo millor ser pobles petits no podien haver-se constituït en grups sinodals, però la realitat és que a part d'aquells també molta gent que ja participava en grups sinodals també després s'hi van participar en aquestes dues reunions telemàtiques. Ahí estaria una mica la els principis de les grans coses.
Ara anem a parlar de què ha sortit, no?, d'aquests grups, quines han sigut les fortaleses i en aquest cas les febleses, no?, de tot el que està en aquest, dels diferents grups.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí a Tortosa tenim una experiència singular perquè molts, i també ara han participat en grups sinodals, havien viscut amb goig l'experiència del sínode diocesà dels anys 84-88. En molts està molt viva aquella experiència de la que van néixer iniciatives pastorals renovadores. Per tant, una fortalesa que entrava molta gent no els venia tant i tant de nou. També molts viuen experiències sinodals vol dir caminar junts, que escoltant podem parlar un lloc on un puga expressar la seva opinió i se senti escoltat els demés. Això també, hi ha grups de catequistes, equips de càritas, acompanyats de joves, equips de matrimonis, grups de Bíblia. Per tant, era una experiència per alguns novedosa, però altres no tan novedosa. Una singularitat va ser que en un lloc, a Benicarló, es va fer també una reunió conjunta en l'equip de religiosos i religioses, germanes de la Consolació i germanes de la Salle. Bé, aquestes serien les fortaleses. I després estava el que diríem la fortalesa fonamental. Quina és la fortalesa fonamental? L'han viscut a tot el temps de Pasqua, però van a tot. Tothom ne som ben conscients de la gràcia inesgotable que mos ve del ressuscitat. Jesús el Senyor, ell és viu. I com va fer amb els deixebles de Maús, que és estaven dimitint, ja serenaven, abandonaven Jerusalem, Jesús surt al seu encontre, els escolta i els reanima amb la seva paraula, les escritures, amb la força de la caritat i l'Eucaristia, fins que es poden també reincorporar a la comunitat. Aquests serien els motors que realment estan a base positiva. També hi ha hagut dificultats, febleses, per exemple, una, el temps de preparació i per animar la participació ha estat curt. El sínode diocesà que abans feia referència, dos anys abans de fer convocatòria general, un comitè, que estava amb un servidor per allí, vam estar treballant tota la setmana molt curt, va durar temps. Aquí la preparació va ser molt curta, pràcticament ja novembre i desembre llançaven les coses, i això ha fet que, per una banda, no tots els grups han pogut treballar els nuclis temàtics, una dificultat material que s'ha viscut com una precipitació. També alguna dificultat és que els qüestionaris, que hi havia a cada un dels 10 temes, de vegades no ajudaven massa a la concreció. Bé, unes dificultats una mica més serioses ja. Seria que estem mancats, i això s'ha descobert molt, d'aquell esperit de comunió del Papa Joan Pau II, i parlava en la nova Minenunte que espiritualitat de comunió és la capacitat de sentir el germà de fe, l'altre, el germà, encara que pense diferent, com un que em pertany, com un que Déu ha posat al costat meu. No estem massa entrenats en aquesta cosa, no ho fem, i per tant, aquesta espiritualitat de comunió és una assignatura encara pendent, com és també un tema que el llenguatge de vegades s'usa amb molta sinceritat, segurament, però llenguatge extraeclesial, llenguatge que no és parlar, bueno, per una mica veure els de baix i els de dalt, o parlar que l'Església té una estructura piramidal que hem de traure, és llenguatge, no és eclesial. Llenguatge eclesial de parlar d'una família de comunió que anem tots a la recerca de la voluntat de Déu. Hem de parlar de l'Església en primera persona, del plural. Si comparo de l'Església, no, és que som. A l'Eucaristia, celebració màxima de la nostra fe, celebrant com comença. No diu, germans, reconegueu els vostres pecats. No, reconeguem. Per tant, aquesta dimensió de la primera persona, del plural, ens fa molta falta. I, per tant, també aquesta inèrcia. Per una part, en uns pot ser en decidir massa estar sols, però també, en altra part, la tendència a no implicar-se, a no voler assumir responsabilitats. Seria en el ventall de fortaleses i febleses.
Uh-huh. I quin ha sigut l'impacte, no?, que ha produït a nivell diocesà també, no?, aquesta...
L'impacte, i aquí una cosa, els que han participat ho han viscut molt contents, com un regal de Déu. Un regal de Déu que providencialment ha vingut després, i hem vist també, no?, de l'experiència de la pandèmia, que va paralitzar moltes activitats parroquials, eclesials, van paralitzar, i ara ha estat una experiència providencial que ens permet tornar a reenganxar la vitalitat, la formació dels grups, etcètera, etcètera, no? Tant, això ha estat un impacte. L'impacte també és intern, que s'ha pres consciència mútua en el diàleg de la necessitat fonamental d'intensificar la vida de pregària, que sense una vida de pregària, la llum de la paraula de Déu, no podem somiar res més. No pot ser, no pot haver una renovació de l'Església sense aquest aliment fort de la paraula de Déu en pregària. També, una altra evidència, la consciència de la importància del laïcat, no només numèricament, perquè naturalment són la immensíssima majoria de l'Església, sinó perquè això naix del baptisme. Ho tenen d'arrel, no és el rector que els dona, que els hi concedeix. No, aquesta dimensió fonamental és una mica l'impacte que s'ha vist, i també el goig de sentir-se escoltat. La gent pot dir, és que he pogut participar, he pogut fer, i les idees m'ho s'han anat recollint. Aquest seria l'impacte interior eclesial. Social, però la veritat, el papa Francesc va tenir, o que tècnicament ell mateix té una parresia, un atreviment portat a l'esperit, de voler implicar que també els allunyats puguin parlar. Honradament, això no s'ha aconseguit. L'impacte social ha estat pràcticament nul. I encara ara, al final, com ve en el resum, què és el que ha interessat a alguns mitjans de comunicació? Propostes cridaneres. Les propostes cridaneres han sortit. Ara, les propostes que són més repetides, que són més consistents, aquestes no importen, no? O no surten. Tampoc no mos ha d'estrenyar, això.
Mosèderín, han hagut també ferides, anhels profuns dins d'aquest estudi que s'ha fet?
Sí, perfecte. Juntament amb tot això, per exemple, potser el més fort seria este desig freqüent d'una Església més poble de Déu. Faltaria més. Més poble de Déu. Però sense oblidar que aquest poble no té un esquema de vera. Si el 52% d'aquest poble decidim canviar els manaments, suprimint els sacraments, vale, majoria. No. Evidentment, el poble de Déu, la identitat, la força, la missió del poble de Déu venen de dalt, de l'esperit del ressuscitat. I tot allò ho hem de tindre molt present, molt assumit, perquè realment a l'estil del diàleg puguem avançar a la recerca cada dia més concreta de l'esperit que ens demana. Algun del desig de reduir la vida entre la societat actual i l'Església, que és vista com a antiga, desfasada. Bueno, però sense oblidar que l'actualització de l'Església, la modernització, ha de venir pel compromís de tots per una major fidelitat a Crist, a l'Evangeli i a la tradició viva de l'Església. S'ha manifestat amb un anhel molt fort de que els consells pastorals, siguin parroquials, diocesà i tot, tinguin més capacitat de decisió. I és veritat. I, per tant, perquè tinguin aquesta capacitat faran falta dues coses. Primera, participació. Si no s'hi participa, si no s'hi va, no pot haver més ajuda. I segona, també, unes realitats prou vives, més formació, també s'ha insistit molt, perquè si no tenim formació en la paraula de Déu, en la doctrina social de la Iglesia, si no tenim formació, podem fer desitjos que ens pensem que ens hem d'equiparar al món. També han abundat molt, per exemple, els desitjos de que les celebracions litúrgiques, especialment l'Eucaristia, siguin més vies, siguin més senzilles, més comunitàries, més profundes. Sí, però després, quan el millor mossèn ha demanat vinga, va, qui s'implica a formar un grup de cant, tocant la guitarra, cantant, preparant els cants, ensenyant, però la veritat que el compromís no és que hi ha estat massa abundós. Aquestes són realitats, també. Com igual t'ha semblat molt el paper de la dona, és que realment la immensíssima majoria de catequistes són dones i de col·laboradors. És a dir, aquesta presència real, activa, no sé què, en cridar, ajudar. Aquests anells s'han trobat també doncs, en les, com diria, en les ferides. A vegades algú pot sentir-se desanimat perquè és que la meva opinió no ha sigut tinguda en compte. Bueno, el decaïment el hem de combatre amb la precària i hem de mirar a veure, no és la meva opinió, sinó si la meva opinió, compartida amb els germans, parlada amb els germans, realment ens porta cada vegada més a la vivència de l'Evangeli. El papa Francesc, en la joia de l'Evangeli, que començava dient la joia de l'Evangeli omple el cor dels que es troben amb Jesús. Si jo, com a membre de l'Església, no tinc el cor ple de joia, potser me tindré que preguntar si és que realment no m'he trobat amb Jesús. Ja m'he sentit, però no he fet l'experiència de l'encontre amb Jesús. Doncs aquesta seria una miqueta la dimensió, una mica la visió que tinc d'anar cada vegada més a buscar el Senyor, que a mi de la veritat de la vida i que en pregària i comunitàriament, escoltant-nos, ens puguem cada dia més compartir aquesta realitat. Aquesta seria una miqueta les grans forces que ens han de marcar el nostre desig i les ferides que tenim que evitar, les ferides aquest de, mira, jo en aquest camp sóc el responsable, jo sóc el responsable perquè sóc el rector, jo sóc el responsable perquè sóc el responsable d'esta acció catequètica, caritativa, jo ho decideixo jo. Home, però mira, tu eres responsable d'una comunitat parroquial com a capellà perquè el bisbe t'hi ha posat, i tu eres responsable d'una acció pastoral d'una parròquia perquè el mossèn t'ha confiat aquesta cosa, no és un domini teu. S'ha fet una mica aquest clericalisme tant de clergues com de laics en tots.
Us ho dic, no tenim temps ja per a més. Jo crec que hem fet un bon repàs del que ha estat el sinode. Si Déu vol, al setembre hi tornarem a parlar sobre l'ara què, no? Que és un punt
perfecte, estupendo. Seguirem perquè és bonica la pregunta de fona. I ara què?
I ara què? No es pot acabar. Ho deixem. Per al mes dia de setembre. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda i vos donarim una forta abraçada.
Molt bé, perfecte, vosaltres.
I a tots vostès ens deixem amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
En el text evangèlic que es proclama en l'Eucaristia d'aquest diumenge, se'ns relata l'enviament missioner dels 72 deixebles a aquells pobles i llocs als quals pensava anar Jesús. Encara que es limitava a un àmbit geogràfic petit, el nombre dels deixebles té un valor simbòlic, perquè indica la universalitat de la missió de l'Església que ha d'abastar tots els pobles. De fet, en el llibre del Gènesi s'esmenten 72 nacions quan es volen indicar tots els pobles de la Terra. Es tracta, per tant, d'un gest que anticipa la missió a la qual seran enviats els deixebles després de la resurrecció. Per la qual cosa, les indicacions que Jesús els dona valen per a l'Església de tots els temps. En primer lloc, El Senyor no els anima assegurant-los un èxit mundà. Més aviat els adverteix de les dificultats amb les quals es trobaran. Us envio, els va dir, com anyells enmig de llops. La expressió és dura, i enviar algú en eixes condicions sembla un acte d'irresponsabilitat. Però és que, en realitat, la missió dels deixebles no és més que una continuació de la missió de Crist, que va ser enviat pel Pare com anyell enmig dels homes que es comportaren amb ell com a llops. No obstant això, no va ser derrotat. L'anyell degollat ha vençut la mort i és el senyor de la història. Les dificultats que provenen del món constitueixen, doncs, quelcom normal per a l'Església de tots els temps. Però això no significa que l'Evangeli siga derrotat o que ella ha fracassat en la seva missió. Tampoc l'èxit de l'Església, quan gaudeix de poder o de prestigi, significa que l'Evangeli ha triomfat. Sovint, darrere d'un aparent fracàs humà, l'Evangeli és més fort. I pel contrari, un excessiu poder pot ocultar una gran feblesa i manca d'autenticitat cristiana. La força del regne de Déu no es mesura pel poder humà. Jesús instrueix els seus deixebles sobre el que necessitaran per a la missió a la qual els envia. Quan nosaltres preparem un viatge, tenim plans i projectes, o programem una activitat, el primer que pensem són els preparatius per a realitzar el que ens proposem. Jesús, en canvi, els dona unes indicacions que ens poden resultar sorprenents. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat. Això no significa que l'Església no necessite mitjans materials per a realitzar la seva missió, sinó que la eficàcia de la mateixa no depèn d'aquests. En algun moment del meu ministeri episcopal, he visitat països on les esglésies i les comunitats parroquials no tenen els mitjans que tenim nosaltres, però he pogut constatar que eren comunitats vives. Tenien il·lusió per anunciar l'Evangeli, generositat en la col·laboració en la vida eclesial, atenció als més pobres. Podem tindre esglésies amb molts mitjans i poca vida, i per contra, comunitats amb pocs mitjans i molta vida. La vida eclesial no depèn dels mitjans materials. Què és l'essencial per a la missió? Quan entreu en una casa, es va dir el Senyor, digueu primer: pau en aquesta casa. Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell. És la pau de Crist i l'alegria de l'Evangeli l'única cosa necessària per anunciar la bona nova. Si tenim moltes coses i no vivim la fe amb alegria, la paraula no fructificarà en el cor dels homes. En canvi, si fem visible l'alegria de l'Evangeli, encara que no tinguem molts mitjans, aquest arrelarà en el nostre món. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve, si Déu vol.